mixtes amb els especialistes. Amb aquest punt arribam a la 1:04. Més notícies a l'informatiu migdia.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia, benvinguts un dissabte més a Vida Saludable, el programa de salut i benestar de la Ràdio Pública de les Illes Balears. Des d'ara, prop d'una hora per sentir els consells dels grans professionals sanitaris de la nostra comunitat. Dissabte 25 d'octubre, avui a la nit canviant l'hora, entra de nou l'horari d'hivern, molt qüestionat pels canvis en el nostre ritme de vida, de son i com ens afectarà els primers dies i que permetrà que es faci més fosc que abans i que hi hagi llum natural al dematí a primera hora. Qui coneix de meravella el calendari és el nostre protagonista d'avui. Ens estan referint a l'Hospital Sant Joan de Déu a Palma, a Calagamba. Tant és així que fa pocs dies va complir 70 anys. Són 7 dècades d'assistència humanitzadora, de cuidar dels més vulnerables i de ser un referent indispensable en la xarxa pública hospitalària de les nostres illes. Per això avui feim el programa de la Ràdio Pública des d'aquí, de l'Hospital Sant Joan de Déu, per retre homenatge als seus grans professionals i recordar els milers i milers de pacients atesos en aquestes instal·lacions. Per repassar la seva trajectòria, que avui, com hem dit, és referent, però que tingué èpoques molt complicades i que va costar fins i tot substituir i deixar d'atendre pacients. Ens ho contarà en primera persona el seu director gerent, el doctor Joan Carulla, i altres grans professionals de prestigi que han situat l'hospital en l'excel·lència sanitària. Començant ja, Vida Saludable. Benvinguts. Avui no feim el nostre clàssic informatiu sanitari de la setmana, sinó que, com hem dit, dedicam el programa íntegrament sencer a contar la història i l'evolució de Sant Joan de Déu a la nostra comunitat. Molt bon dia, Laura Calafat.
Molt bon dia, Carlos. Efectivament, avui ens centrarem a Vida Saludable en tot el que ha fet Sant Joan de Déu a la nostra comunitat al llarg dels darrers 70 anys. Hem de dir que el passat 18 de setembre l'hospital va fer un acte per commemorar aquesta efemèride. Es va descobrir un relleu als jardins fet per l'escultora Georgina Gamundí.
L'arquitecte i líder d'aquesta transformació els darrers 18 anys és el seu director gerent, el doctor Joan Carulla. Es defineix ell mateix com un metge, gestor i humanista. De fet, lidera Sant Joan de Déu des de l'any 2007 a les Illes, sent el gerent dels hospitals a Palma i a Inca, i també el centre de rehabilitació a Palma i de la Fundació Serveis Socials Sant Joan de Déu Mallorca.
El doctor Carulla ha centrat la seva carrera professional en la gestió, encara que en els seus inicis va fer feina com a metge en atenció primària i urgències. Com a gerontòleg clínic va participar en la creació i desenvolupament del programa Vida als anys a Catalunya. En aquesta comunitat també va fer feina al Servei Català de Salut, on va ocupar diversos càrrecs de direcció i gestió. Abans d'aterrar a Mallorca, va ser gerent de la Regió Sanitària de Tarragona i va ser delegat de Sanitat.
I és juntament amb el seu equip directiu el màxim responsable de transformació de Sant Joan de Déu a les dues darreres dècades. Avui en feim balanç d'aquests 70 anys amb ell i amb més professionals d'aquí. I molt bon dia, doctor Joan Carulla, director gerent de Sant Joan de Déu. Gràcies per acollir IBETA Ràdio, la ràdio pública, a les seves instal·lacions sanitàries.
Bon dia, un plaer estar amb vosaltres.
A veure, doctor Carulla, quina ha estat la clau quan comença vostè a pensar i a reflexionar per arribar fins aquí? Són 70 anys on també hi ha hagut moments complicats, perquè ara sabeu tot de color de rosa.
Sí, sí, 70 anys són molts, no? I l'hospital durant aquests 70 anys n'ha passat de tots colors, com molta gent sap, no? Però, bé, em preguntes quines han estat les claus. Sense cap mena de dubte, potser la perseverança, la primera, no? La voluntat de l'ordre, de permanència aquí a Mallorca, donat que tenia un centre que donava, doncs, un servei, no? El segon, jo diria també clau, el fet de donar resposta a una necessitat que era real. L'hospital aquí, quan neix per donar resposta, doncs, als nens que tenien pòlio, i una epidèmia que feia que molts nins i nines, doncs, de Mallorca precisessin rehabilitació. A més, la família patia un fort estigma social i, per tant, doncs, donaven resposta a això, no? Per tant, una necessitat real, no? Una altra clau, jo crec, que ha estat important amb la continuïtat del centre és la identificació dels professionals en el projecte, no? Des de sempre. Suposo que més endavant en parlarem, no? Amb el tema dels valors de l'organització, de tenir clara la missió, ha fet que els professionals que ha tingut i té aquest hospital siguin personal molt identificat en el projecte, i això també ha permès, doncs, que tingui aquesta continuïtat, no? I després, potser, bueno, entre altres, però el darrer que comentaria és el suport que sempre hem rebut, tant de la ciutadania com sobretot de les institucions, no? Malgrat els canvis polítics lògics, doncs, que hi ha, doncs, amb tota comunitat o a nivell estatal, doncs sempre ens han vist com una entitat sense afany de lucre, solidària, amb ganes de donar resposta a l'administració als problemes reals de la ciutadania.
Solidària, podríem dir, 1.000 projectes, Ucraïna, l'Àfrica en salut mental, tenen vostres una fundació que també en poden parlar, la Magic Line, però si xerrant de l'assistència humana, d'aquesta qualitat en el marc de l'ordre que guien l'ordre hospitalari, imagino que vostè i el seu equip se senten molt orgullosos.
Sí, sí, molt, molt, molt orgullosos, sí, sí, realment.
Doctor Garulla, deim valors perquè Sant Joan de Déu, des dels inicis, ara fa 70 anys a Mallorca, com dèiem, va atendre els pacients més vulnerables, començant per ser un hospital infantil, com bé explicava vostè, que tenia menors amb poliomielitis. Com eren aquells anys?
Bé, aquells anys realment uns anys complicats. Hem de pensar, doncs, que se tenien aquests nins i nines de beneficència, és a dir, no hi havia concerts com ara, no, l'assistència sanitària pública davant de determinades malalties. Parlem, per exemple, de la salut mental, que en aquell moment, doncs, eren les diputacions qui se'n feia càrrec, i bueno, determinades malalties com la polio quedaven fora del sistema, no? I precisament això és el bo de l'organització, no? Que és una organització hospitalària, en el sentit no d'hospital, sinó d'acollir persones que tinguin una determinada necessitat, i bueno, a nivell de tot Espanya, en aquell moment va crear un munt de centres dedicats a això, dedicats a la polio.
I en quin moment deixa de ser un centre infantil per començar a atendre la població en general, tal com ho coneixem avui en dia?
Bé, afortunadament la polio, gràcies a la vacunació, i amb això us vull insistir en el tema de la vacunació avui en dia, que hi ha tanta gent antivacunes, doncs, que, bueno, gràcies a les vacunes en el seu moment contra la polio, és una malaltia que la vam poder fer fora, doncs, de Mallorca, d'Espanya, d'Europa i pràcticament del món, no? I bé, quan resulta que ja no hi ha aquesta necessitat, l'hospital es va tenir que plantejar... I bé, des de fa anys tots en som conscients que el sistema sanitari del que necessita és de centres dedicats a les persones grans, perquè cada vegada tenim una població més envellida, amb malalties cròniques, i que per tant fan falta recursos especialitzats, que no han de ser pròpiament els hospitals d'aguts, recursos especialitzats en aquest tipus de pacients, que necessiten, doncs, una especialitat, com és la geriatria, i també necessiten d'una sèrie d'activitats i de serveis complementaris, com puguin ser la rehabilitació i altre tipus de teràpies, no?
Doctor Carulla, com valora el 70 aniversari, que jo crec que va tenir tot, aquest relleu que es va poder obrir i descobrir, aquest suport institucional plural i pràcticament unànime del Parlament Balear amb tota l'assistència que va tenir, també una exposició fotogràfica, és a dir, una taula rodona on se van comentar totes aquestes etapes de l'hospital. Com valora la celebració que va ser el 18 de setembre?
Doncs bé, la veritat és que va ser un dia molt feliç per tots els que estem al voltant de l'hospital i de la Fundació, i tots els que estimem la feina que estem fent aquí a Mallorca. I sobretot el que ens va omplir de joia és veure el suport que teníem, no solament dels col·laboradors, dels pacients i de les famílies, sinó també dels ciutadans i dels seus representants polítics, no? Que varen ser aquí tots presents, no? El batle de Palma, el Vale d'Inca, el president de Limes, el president del Consell, no? La presidenta del govern, la consellera, el director general. Realment vam tenir una presència institucional que ens va fer sentir realment orgullosos de la feina que estem fent per als ciutadans de Mallorca.
Mm-hmm. I la taula rodona va permetre reconèixer els moments de debilitat i de complicacions, on, no sé, la fotografia que ens pot fer d'aquell any en què va estar a prop el tancament, doctor.
Sí, bé, amb 70 anys doncs poden passar moltes coses. De fet, escolta, la nostra institució, imagina't, és una institució de 500 anys, no? Per tal, dius, escolta, si una institució, no és una empresa, però és una institució, però que realment viu de la feina que fa, dura 500 anys, alguna cosa deu fer ben feta. Si hem aconseguit estar 70 anys aquí a Mallorca, alguna cosa hem degut fer ben feta. Però certament s'han passat èpoques dolentes, doncs aquest moment en què desapareix la polio, s'ha de trobar a veure exactament quin és el teu espai, veure quines són les necessitats, l'atenció a la gent gran habitualment sempre ha estat també infrafinançada, i hi ha hagut moments certament que l'hospital va estar a punt de tancar, no? Fins i tot es van plantejar certament i van haver-hi negociacions amb el propi govern balear de cara al tancament de l'hospital, no? Afortunadament l'organització es resistia en aquest tancament, va fer una aposta per invertir en les instal·lacions, doncs que degut als mals resultats doncs no s'estaven renovant, va fer un esforç important per fer-ho. Vam fer un nou equip directiu, vaig tenir la sort de poder venir aquí i donar-li un nou enfoc a l'hospital que doncs ha permès que avui en dia doncs sigui el que és, no?
Hi ha però un punt d'inflexió, doctor, que és el fet de formar part de la xarxa pública sanitària. Com va sortir l'idea? Com es va desenvolupar? Perquè després canviar la llei s'ampliant els anys amb la unanimitat parlamentària.
Sí, la veritat és que quan jo vaig venir aquí a l'any 2007 i que venia de treballar doncs, per l'administració pública a Catalunya i, per tant, jo com a gerent del Servei Català de la Salut doncs feia concerts, feia contractes doncs, amb centres sense afany de lucre, i tens que tenir en compte que aquí nosaltres és una mica un raravis, però a nivell de Catalunya pràcticament el 70% de la xarxa no és de titularitat pública. En canvi, l'assistència que donen és pública, no? I per tant que aquí tinguéssim contractes de 2 anys, de 3 anys, 4 anys, que provocava una inestabilitat econòmica i per tant poques possibilitats i perspectives de fer inversions, això penalitzava molt. I per tant, on vaig enfocar des del primer dia la meva gestió doncs va ser que realment hi hagués un reconeixement per part de l'administració de que ja que donàvem un servei públic, que fóssim un hospital públic i que estiguéssim dins de la xarxa pública. I bé, doncs això vam triar, diguem-ne, uns anys a convèncer l'administració, però van cada vegada sent més sensibles, fins que al final el conseller Martí Sansaloni, doncs amb els arguments jurídics que li vàrem donar, doncs es va atrevir a portar-ho a govern i es va crear la xarxa pública, on també es va incloure la Creu Roja com a entitat sense ànim de lucre, i això es va permetre doncs que tant Creu Roja com nosaltres agaféssim una estabilitat i poguéssim donar aquest servei públic que avui en dia podem donar com qualsevol altre hospital de titularitat pública. Va ser realment un punt d'inflexió important dintre de la història d'aquest hospital.
Que els nostres oients ho tinguin present, aquest hospital és un recurs més del servei de salut, com també el d'Inca, que per cert, què destacaria de l'hospital de la capital del Reguer? S'ha tornat realment imprescindible?
Sí, com deia abans, l'any 2013 es crea la xarxa pública, però pocs anys després, en vista dels bons resultats assistencials i de la resposta que donava l'Hospital de Palma per part del govern i, de fet, del Parlament, perquè, doncs, com alguns de vosaltres sabeu, hi va haver una llei que es va aprovar de manera unànime per tot el Parlament per tal que fessin aquest hospital d'Inca que estàs comentant, no? Per donar resposta, precisament, les necessitats en l'àmbit de l'atenció intermèdia de la cronicitat al nord de la illa, a les comarques de Tramuntana i es Reguer, no? I és un hospital ara, avui en dia, absolutament indispensable, no? Un hospital que es complementa molt bé amb l'Hospital Comarcal d'Inca, on a més l'atenció intermèdia està sectoritzada, tots els pacients crònics complexes i crònics avançats directament des de domicili poden anar a l'hospital d'Inca sense tenir que anar a l'hospital comarcal i, per tant, sense col·lapsar les urgències, i, per tant, es millora molt el servei, i és un hospital que ha donat una gran satisfacció. Vam tenir la sort també que el batle d'Inca ens va donar realment molt de suport en aquesta iniciativa, i avui en dia doncs és l'hospital referent d'atenció intermèdia a les comarques de Reguer.
Doctor Carulla, aquest hospital ha sabut mantenir la seva essència al llarg d'aquests 70 anys mentre evolucionava. De què se sent més orgullós, de les fites aconseguides?
Doncs potser de les fites relacionades amb els pacients i amb les persones. Em sento orgullós de que hem cobert una necessitat que hi havia per atendre les persones que precisaven d'una rehabilitació complexa. Els pacients amb lesió medular que havien d'anar a la península, pacients amb dany cerebral, que resulta doncs, que moltes vegades eren donats alta dels hospitals d'aguts al cap de pocs dies d'haver tingut l'accident isquèmic o hemorràgic, doncs, amb mancances importants d'autonomia, i per tant me sento orgullós de ser un centre que ha copsat aquesta necessitat i que ha donat resposta a aquests pacients que avui en dia poden tenir una vida més autònoma, no? Però bé, també em sento molt orgullós de l'equip, no? De l'equip que durant aquests 18-19 anys hem pogut crear, tant a nivell d'equip directiu com a nivell de comandaments intermedis, perquè són realment les persones importants a l'hora de transmetre els valors i la manera de treballar i el tenir cura de les persones, que és el que destaca de la nostra organització, no? I que faci que tinguem professionals a peu de llit realment molt, molt motivats. I això és del que em sento més orgullós.
També disposen de l'única unitat capaç de formar geriatres a les Illes Balears, se diu aviat.
Sí, doncs és una especialitat doncs, que fins fa pocs anys no era reconeguda, i com hem dit al començament i tothom n'és conscient, doncs cada vegada la població està més envellida i per tant fan falta metges i infermeres especialistes en l'àmbit de la geriatria, no? I nosaltres doncs, bueno, vam aconseguir tenir una unitat docent on formem metges especialistes i infermeres especialistes en geriatria, que la majoria d'ells es queden aquí a l'hospital, però que també alguns d'ells, quan han acabat la formació especialitzada, doncs estan anant a altres centres públics de la nostra comunitat, i per tant doncs s'està ampliant aquesta manera de treballar i de treballar doncs amb la gent gran.
Què destacaria, doctor Carullo, de la seva fundació, que ara compleix 10 anys?
Bé, és una cosa de la qual ens sentim molt orgullosos, no? Molt orgullosos. De fet, com deia, nosaltres diem que som hospitalaris no en el sentit d'hospital, sinó en el sentit d'hospitalitat. I avui en dia, on hi ha més mancances, més que en l'àmbit sanitari, són en l'àmbit social, no? I d'això n'érem conscients, i aquí des de l'hospital dèiem, escolta, això som una entitat sense afany de lucre, i resulta que les necessitats emergents ara doncs estan en l'àmbit social, doncs no fem-ne més feina en l'àmbit sanitari, anem a donar resposta a la ciutadania, no? I doncs, bueno, ara fa doncs, 10-11 anys, i tot va ser arrel d'un article que va sortir en premsa, precisament, on es parlava de famílies, bàsicament dones amb nens a càrrec, que quedaven absolutament fora del sistema, ja sigui per la retribució que minsa que tenien, o ja sigui perquè no tenien feina, i doncs, escolta, malvivien en pensions, etc. I vam dir, no, escolta, nosaltres hem de fer una fundació per tenir cura d'aquestes persones i intentar mantenir la unitat familiar i donar-los suport i servei, no? I bé, doncs avui en dia tenim una fundació que acolleix a 100 i pico de persones, tenim 14 pisos, també a dones víctimes de violència. Per tant, doncs, hem creat realment un servei a la ciutadania del qual ens sentim molt orgullosos.
Aquí, doctor, va néixer el primer nadó d'una dona refugiada a Ucraïna.
També en aquest, clar, tu estàs molt ben informat, realment, sí, és a dir, quan va haver-hi el problema dels refugiats ucranians i que primer es van acollir d'urgència i estaven en algun hotel, però després, clar, començava la temporada d'estiu, tenien que marxar dels hotels, i nosaltres, doncs, bé, vam oferir els llits que teníem fins i tot disponibles a nivell de l'hospital per acollir aquestes famílies, i és algo que també ens va agrair molt des del govern, des de l'àrea de serveis socials, i vam tenir aquí durant 9 mesos, no sé si va ser a prop d'una quarantena de refugiats ucranians, la majoria, doncs, lògicament, dones, i algunes d'elles embarassades, i sí, aquí van néixer dos nins, sí.
Doctor Carullo, dues qüestions darreres. La primera, més generalista, a quins són els reptes futurs que afronta Sant Joan de Déu a Mallorca?
Bé, els reptes futurs, doncs, el primer és continuar-nos mantenint com un centre de referència amb el que ja som, no? I per tant mantenir-se al dia i ser punters amb el que nosaltres sabem fer bé, no? Com és la rehabilitació, com és la neurorehabilitació, sobretot la geriatria, i també doncs, determinats processos de cirurgia ortopèdica. Per tant, no perdre aquesta referència. i després intentar també cobrir determinades àrees de la illa de Mallorca i fins i tot de Balears, on resulta que en som conscients de que potser també aniria bé de que tinguessin serveis com el nostre. Per tant, ens agradaria extendre'ns encara més per apropar els serveis, no, en els ciutadans. Aquí ens venen persones amb lesió medular o persones de rehabilitació amb ambulància de l'altra punta de la illa, de Sant Llorenç, d'Artà, etc., no? Que és molt lluny, i per tant ens agradaria poder apropar-nos més a la ciutadania. I després hi ha un altre projecte que a nosaltres ens il·lusiona molt i que fa temps que estem darrere de l'administració perquè diguem-ne ens doni el seu okay, és el de fer el projecte, nosaltres en diem CAPA, que és un centre avançat de promoció de l'autonomia en els terrenys annexes de l'hospital, un centre on poder atendre persones grans amb dependència, poder atendre persones joves amb gran discapacitat i que sigui un focus d'innovació i de coneixement en l'àmbit de la discapacitat i la dependència, i que al mateix temps ens permeti també créixer l'hospital, perquè aquest hospital, doncs, bueno, quan es va fer, el teníem concebut, doncs, per tenir una activitat determinada, i ara, doncs, cada vegada està creixent més i se'ns està fent petit, i per tant ens agradaria properament poder ampliar l'hospital.
I la darrera, doctor Corullo, després de 18 anys, el mes de gener deixarà de ser vostè director gerent de Sant Joan de Déu aquí a Mallorca. La veritat és que els que el coneixen, el món sanitari, el món de la salut, no l'imaginen jubilar. Per cert, segurament vostè tindrà reptes que assolir. I després deixa vostè un despatx que diuen que és el millor de les Balears per fer feina, mirant la mà, no?
Exactament. Aquest és un despatx que ha estat molt codiciat per molta gent, i jo per això hem estat treballant durant aquests dos darrers anys perquè la continuïtat de la gerència sigui i quedi dins del propi equip directiu, i que no vingui algú no solament pel despatx, sinó que vingui algú que realment conegui el que s'hi ha de fer, no? I per tant, doncs, si tot va bé, doncs Jaume Morell, que és el director francès d'una gerència, serà qui tindrà aquest despatx, però el més important és el que continuarà aquesta tasca. Jo porto 18 anys al front d'aquest hospital. Quan jo vaig començar, pràcticament tenia l'edat que ara té el Jaume. Jo penso que és bo que hi hagi renovació en aquests llocs de gestió directa i de gestió a curt. I sí, certament, doncs, malgrat que tinc l'edat per jubilar-me i que m'acolliré a la jubilació, sí que presumiblement, doncs, continuaré treballant per l'Ordre de Sant Joan de Déu, doncs, intentant ajudar i aportar el que pugui a partir del coneixement que he adquirit durant tots aquests anys.
Que segur que és moltíssim, els coneixements i tot el que podrà aportar. Doctor Joan Carulla, gràcies per atendre els micròfons d'IVT Ràdio, Vida Saludable, i acollir el programa aquí, les seves instal·lacions. Gràcies i fins una altra.
Pues és un plaer que estigueu aquí a casa nostra, ja ho sabeu, sempre que vulgueu.
Gràcies. Fem una petita durada. Recordem als nostres oients que estem fent avui el programa Vida Saludable des de les instal·lacions de l'Hospital Sant Joan de Déu a Palma, a Cala Gamba. Fins ara mateix.
Vida Saludable, IVT Ràdio.
Tres ràdios, dial.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut, Govern de les Illes Balears.
Diumenge, a partir de les 12 del migdia, Esports 3 en joc. Amb el seguiment especial des de Can Misses del partit d'Eivissa-Terol.
Arroba Unai Medina, que prova, xut!
I els partits de segona ref del nostre equip balears. A les 2, la transmissió del partit de primera divisió, Reial Mallorca-Llevant, amb els millors comentaristes.
Primers nirvis, en Raúl José.
Sí, per lo que he vist, crec que és una pilota clara del porter que entén.
I les seccions habitual d'entreteniment.
Me habéis interrumpido porque después de ir al Chisco me estaba depilando.
I VT Ràdio, sentiment i passió pel futbol balear.
A IVT Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández.
I Laura Calafat, cada dissabte a IB3 Ràdio, el programa de salut i benestar aquí a la ràdio pública, que avui estem fent-lo des de l'Hospital Sant Joan de Déu per commemorar que fa poc va salvar el seu 70 aniversari a Palma i estem repassant la seva gran evolució en l'atenció sanitària des del valors, però també des de l'excel·lència sanitària.
I ara un pic que hem pogut escoltar en calma el seu director gerent, el doctor Joan Carulles. Seguim amb més protagonistes. En aquest sentit, rebem ara la recepció de l'Hospital Sant Joan de Déu a Palma a Reyes Marín. Ella és la coordinadora infermera de Sant Joan de Déu Palma Inca i coordinadora de la unitat de lesió medular. Molt bon dia, Reyes, i gràcies per atendre el programa Vida Saludable aquí al seu hospital.
Buenos días y gracias por la invitación. Es un placer estar aquí.
També ens acompanya el doctor Francisco García, i diu que li diuen Paco García, director metge adjunt de Sant Joan de Déu Palma Inca i cap de traumatologia. Molt bon dia, doctor. Gràcies per estar amb nosaltres.
Molt bon dia.
Començant per Reyes, com definiria la unitat de lesió medular, que de la qual ja ha dit el doctor Joan Carulla que se sent molt orgullós quan repassa les fites importants en aquests 70 anys?
Pues bien, la unidad nuestra de lesión medular y las unidades de lesión medular que existen a nivel de la geografía española son unidades especializadas en atención a personas que han sufrido una lesión en su médula espinal. ¿Y cómo se hace? Pues esta atención, para ser especializada, requiere de un gran equipo interdisciplinar formado y preparado para dar respuesta de una forma integral a todos los problemas que van a presentar estas personas, que son múltiples, en diferentes niveles. Y atendemos tanto a las personas como a sus familias. Y el abordaje no solo es a nivel físico, es a nivel físico, psicológico, emocional, de reintegración dentro del ocio, el deporte, de la vida laboral, etcétera, etcétera. Y el objetivo último en estas unidades que tenemos es maximizar la autonomía en que puedas llegar a adquirir la persona para que pueda reintegrarse a nivel de todas estas esferas que os hemos comentado y pues volver a una situación más normalizada posible y también tener muy en cuenta que son personas que van a estar a lo mejor a lo largo de la vida con una lesión medular y también nuestro objetivo, aparte de maximizar su autonomía, es prevenir todas las complicaciones futuras que se puedan presentar.
Reyes, ¿com és que és l'única de les illes? Perquè això realment la fa imprescindible i referent per aquest tipus de malalts.
Pues sí, hasta hace 10 años, porque justamente ahora también nosotros hace 10 años que tenemos la unidad de lesión medular en nuestro centro, pues todas las personas de Baleares que tenían una lesión en su médula espinal se tenían que desplazar o a Madrid o a Barcelona, porque aquí no había una unidad especializada en este tema. Entonces, bueno, desde el Servicio de Salud de las Islas pues nos plantearon el reto, si éramos capaces de nosotros poder atender a este tipo de pacientes en nuestro centro, puesto que ya teníamos una trayectoria importante y reconocida en lo que era el ámbito de la rehabilitación. Entonces, bueno, pues nos pusimos manos a la obra en ello y pues montamos la unidad a través de, primero, hacer un convenio de colaboración que nuestro centro, el doctor Carulla en concreto, hizo con unidades referentes en el territorio nacional, en concreto en Toledo y en Barcelona, para ir a formar a profesionales. Luego, preparar toda la tecnología e infraestructura, se dotó con todo el material, la infraestructura y la tecnología necesaria y, bueno, pues nos conseguimos esta unidad y a lo largo de estos 10 años hoy en día podemos decir que ya no solo somos indispensables aquí para atender a estos pacientes, sino que también a nivel del territorio nacional nos hemos vuelto una unidad referente de todas las unidades que existen hoy en día en España, que en total son 13, ¿vale? Gracias a que venimos participando desde el momento de la creación en este proceso de formación y de colaboración con estos centros en todos los congresos nacionales que se hacen de lesión medular. Hemos participado activamente en ellos con trabajos multicéntricos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues como os he dicho, nos ha posicionado a tener ya un renombre también no solo aquí en la comunidad, sino fuera. De hecho, y quiero adelantaros y avanzaros, que para el año que viene, en el 2026, vamos a ser la sede. Palma va a ser la sede del Congreso Nacional de Lesión Medular. Ahora mismamente queda un año, será en el mes de octubre del año 2026.
Una gran notícia, sí que sí.
Ja ha donat vostè una pinzellada, però quines atencions i serveis ofereixen als pacients aquí? Què és el que destacaria?
Vale, bueno, la persona que sufre una lesión medular necesita, aparte, bueno, normalmente el diagnóstico en el momento de producirse se realiza en el centro que la recibe, que no somos nosotros de un inicio, digamos, porque la primera, en la lesión medular existen como una serie de fases, ¿vale? Pues el momento inicial, el hacen un diagnóstico. Pero es verdad que una vez que llega aquí se hace un diagnóstico más especializado y exhaustivo, con unas escalas y unas medidas específicas que determinan exactamente el nivel de lesión, el nivel de afectación, etcétera, etcétera. Y luego, pues un tratamiento y unos cuidados adecuados a estas personas, un seguimiento clínico total, desde todas las esferas y desde el momento que nos ingresa hasta incluso pues durante toda la vida. Y por supuesto, y lo que somos referentes y que por eso montamos la unidad en su día, es la rehabilitación especializada en este tipo de pacientes, que es muy específica y no en todos nosotros, aunque haya servicios de rehabilitación con diferentes, pues están formados o capacitados para hacer la rehabilitación de esta gente.
Com és un pacient amb lesió medul·lar? M'explica, normalment són lesionats que han arribat després d'un accident o d'una malaltia degenerativa i la seva dolència serà sempre irreversible.
No siempre.
No tiene por qué.
No tiene por qué, porque mira, un paciente con una lesión de medular, de lesión medular espinal, digamos que tiene una alteración, por hacerlo sencillo, en la comunicación que desde el cerebro va al resto del cuerpo, uh-huh. ¿Vale? Entonces, bueno, está producida muchas veces por causas traumáticas, pero otras veces no, por enfermedades neurodegenerativas, tumores, infecciones, etcétera, etcétera. Entonces, esto produce una afectación neurológica que va a hacer una pérdida de movilidad y sensibilidad por debajo del nivel donde se produce esa lesión. Como hemos dicho que es la pérdida de la conectividad, con la conexión entre cabeza y resto, en función del nivel, si es un nivel alto, pensar que la fibra espinal va desde la zona del cuello, lo que es una zona cervical, hasta la zona del sacro, cubre toda la espalda. Entonces va a depender de ese nivel de lesión la afectación que la persona va a tener. Va a haber una afectación de toda la alteración por debajo del esto, en función, y luego puede ser completa o incompleta, es decir, que esa médula esté seccionada de forma completa o de forma incompleta. Por poneros un símil, y a lo mejor no es muy esto, pero para que la gente lo entienda, imaginemos un cable eléctrico, por decirlo de alguna manera, que el cable se rompe, se interrumpen todas las conexiones. Sin embargo, si solo está dañado en una pequeña esto, pues esas conexiones, sigue habiendo otra parte que sigue conexionando. Y hoy en día, pues bueno, pues con el tema de la neuroplasticidad, la regeneración, las terapias celulares, pues bueno, hasta cierto punto, pues bueno, estamos ahí en procesos de investigación de ver hasta dónde y esto, pero no siempre es totalmente irreversible.
Fins i tot vostès disposen d'un exoesquelet que sí. Jo recordo una fisioterapeuta que feia feina aquí, que era na Mònica, que va caminar a la Magic Line amb l'exoesquelet.
Sí, mira, a lo que son tema de robótica, disponemos de más dispositivos a nivel pues de tecnología y robótica, que luego mi compañera, que vendrá luego, Silvia Bauzá, que es la fisioterapeuta y la responsable de terapias, ella tiene, bueno, os podía hablar de todo la robótica y todo el equipamiento que se dispone en el servicio de rehabilitación para potenciar la autonomía y la movilidad de todos estos pacientes. Y aparte, bueno, pues a nivel de tecnología, por comentaros alguna cosa, nosotros ahora mismo estamos trabajando también con lo que es la realidad virtual inmersiva. O sea, existen varios proyectos en marcha para trabajar en este tema, porque también se ha visto que aparte de todas las otras herramientas que ofrecemos a los pacientes, esto está siendo beneficioso en cuanto a crear entornos en los cuales el paciente, a través de las gafas de realidad virtual, puede sumergirse y trabajar de una forma paralela a lo que es el proceso de rehabilitación.
Doctor García, lògicament l'atenció a aquest tipus de pacients sempre requereix una feina multidisciplinària, ja sigui traumatologia o el gimnàs de rehabilitació.
Efectivament, bon dia.
Bon dia.
Bueno, aquí cada pacient és atès de forma multidisciplinar, inevitablement. La patologia que manejam requereix assistència de metges de diverses àrees, geriatres, rehabilitadors, cirurgians ortopèdics, internistes, i per suposat l'assistència infal·lible de tot el personal d'infermeria, ja siguin infermers, auxiliars, fisioterapeutes, psicòlegs, celadors, tot participen de la recuperació del pacient que cau pues, a dins d'aquest hospital. Així és, i no ho sabem fer d'altra manera.
Que guapo, que un cap de servei nombri a totes les persones que estan involucrades en el cuidat del pacient i siguin el seu rango professional.
És inevitable. És inevitable perquè jo crec que una de les coses que destacaria d'aquest hospital és precisament això, l'unió que hi ha entre els diferents estaments per tal de beneficiar el que és la salut del pacient.
I la humanitat de tots els que fan feina aquí. Vostè com definiria tots els serveis que porta en les diferents especialitats en Joan de Déu, tant a Palma com a Inca, com dèiem, la cartera de serveis de que disposa a tesors que vostè, juntament amb el doctor Colau Flaquer, estan al capdavant del servei?
Bueno, nosaltres definim la característica principal en que som un centre que centra tots els seus esforços en promocionar l'autonomia de la persona. Jo diria que això és tant objectiu com missió de tots els serveis assistencials. Es tracta el pacient d'una manera integral segons els valors de l'ordre hospitalari. Que aquests valors, si els voleu conèixer, són qualitat, respecte, responsabilitat i espiritualitat. Fixeu-vos fins en quin punt arribam, com que se promociona inclús l'espiritualitat de cada persona com a ésser humà i com a pertanyent pues, a una personalitat, una professió, etc. El que una tots aquests valors és l'hospitalitat, tal qual coneixem com a ordre hospitalària, i no hospitalitzat d'hospital, sinó hospitalitat que fomenta l'assistència integral i humanitzada, totalment humanitzada.
Ens deia, com es confessava Laura, abans d'entrar aquí als estudis, bueno, els estudis, al set d'aquí que hem muntat aquí al hall de Sant Joan de Déu, el doctor García, que no li agraven les entrevistes, déu-n'hi-do, però està fent de meravella.
Ningú diria.
Volia parlar també de la cartera de serveis que m'ho ha preguntat la Laura.
Sí, efectivament.
Aquí tenim tres línies assistencials, domestres, domestre fent tres coses intentant fer-les molt bé, i mos esforçam en el màxim perquè així sigui. Tenim un servei de neurorehabilitació, un servei de geriatria i un servei de cirurgia ortopèdica. Voltant d'aquests serveis, unint i fent com a base de tractament que uneix els tres serveis i serveix precisament per el tema de sa multidisciplinaritat, hi ha el servei de rehabilitació, que si vos fixeu-vos, cada un d'aquests serveis poden dependre en qualque moment, els pacients d'aquests serveis poden dependre en qualque moment d'aquesta assistència de pura i dura de rehabilitació. A més, també hi ha una unitat de cures pal·liatives i una unitat d'amputats. Això és la cartera de serveis a grans pinzellades, el que fem aquí, com he dit, intentant fer-ho molt bé.
Diu vostre, tres serveis que fan les coses molt bé i és vera, més el suport de les unitats o de rehabilitació, i vostès quan miren els anys amb una perspectiva els agradaria poder ampliar aquesta cartera de serveis, doctor? Se pregunta el milió, no?
És una gran pregunta. Malgrat que en qualque moment haguem pogut considerar integrar alguna altra especialitat d'un altre tipus, hem optat més aviat per seguir fent feina en l'excel·lència d'aquestes tres línies assistencials. Pensam que ens dedicam a elles en cos i ànima, creant noves línies assistencials de cada especialitat segons els requeriments del pacient i en general de la societat balear.
Mm-hmm. Recordem als nostres oients que vostè més és el cap de traumatologia, on entre altres són referents en pròtesi, ho ha dit, en cirurgia ortopèdica, disposen d'un centre més de rehabilitació a Palma que també hem comentat. Què destacaria més del seu servei?
El meu servei és meravellós.
Sí. Què vol dir?
És una passada.
Que quedi clar.
Que quedi clar i que se sàpiga. Bueno, destacaria, fora bromes, destacaria la joventut dels integrants del servei. Jo crec que això és un valor afegit. Els metges del servei tenen una gran inquietud professional per formar-se, per realitzar millores, tant en coneixement com en noves tècniques, tot per obtenir un millor resultat del tractament dels seus pacients. No puc oblidar, i gràcies per comentari, perquè considero que som un equip i com a tal s'ha d'entendre, és personal d'infermeria. Personal d'infermeria que fa feina en el servei de traumatologia és un personal altíssimament especialitzat, tant a l'unitat d'hospitalització com a l'unitat quirúrgica. És una passada fer feina amb ells, de veritat. I, com no, pues és equip de fisioterapeutes, que també crec que tothom coneix que som referents amb aquest tema i, bueno, estem molt orgullosos d'ells.
Lògicament, doctor García, com més grans, més envellim i més opcions tenim de poder caure, de fer una fractura o de necessitar una pròtesi de genoll o de maluc. És així, no?
Així és, així és. A mesura que van passant els anys, això se tradueix en un augment dels factors de risc perquè passin aquestes coses. Sarcopènia, debilitat muscular, osteoporosi, falta d'equilibri, pèrdua de visió, pèrdua d'audició, són coses en què tots estem exposats i que en un moment determinat pues, poden ser causa de moltes lesions traumàtiques que en el final pues, acaben requerint tractament quirúrgics. És així. A més, també és propi envelliment dels teixits que fan que ens duguin a patir lesions de tipus més degeneratiu, no tan traumàtic, però sí degeneratiu. Lesions musculars, de lligaments, de tendons, descartílag articular, fonament i base de desenvolupament de l'artrosi, moltes vegades requereixen tractament quirúrgic. Quirúrgic que va abocat a una cirurgia protèsica en molts dels casos. I fent referència en això, sí que vos diria que estem hiperespecialitzats en el tema de cirurgia protèsica, estem fent voltant entre genoll, cadera i espatlla unes 600 cirurgies en l'any, situant-nos en un dels hospitals de la comunitat balear que més nombre de cirurgia d'aquest tipus realitzem.
Tot i si xerram de cirurgia, xerram també de tecnologia, ja que aquí operen amb un robot rosa de màxima precisió.
Així és, així és. Robot rosa no té res a veure amb el color. Rosa és l'acrònim de Robotic Surgical Assistant. És un assistent quirúrgic, com bé diu el nom, que ajuden els cirurgians a realitzar cirurgies de substitució de genoll, de maluc i d'espatlla. Les seves funcions principals són una planificació preoperatòria individualitzada per cada pacient, assisteix el cirurgià durant tot el procediment, té una precisió mil·limètrica que logra en talls d'un mil·límetre i un grau de desviació respecte a la planificació original, com màxima desviació, i ofereix al cirurgià informació durant tot el procediment quirúrgic en temps real, en la qual pues, cada passa que fa el cirurgià està assegurada i que se passa aquella que tocava fer en aquell moment. Això redunda indudablement en el benefici pel pacient. El pacient té una pròtesi exactament col·locada segons la seva anatomia, té una recuperació molt més ràpida i menys dolorosa, perquè també això mos du a que hi ha un menor dany tissular, un menor sangrat durant la intervenció, per suposat una reducció de risc d'infecció, en definitiva, millors resultats.
La darrera qüestió per tots dos, un poc en aquests 70 anys ja han demostrat vostès en les seves especialitats que són referents i han assolit l'excel·lència sanitària, però cap a on, cap a reptes futurs, què pensen en les seves clar, especialitats?
Bueno, a nivel de lo que es la unidad en la que yo trabajo, de lesión medular, digamos que tenemos como una serie de retos a corto, medio y largo plazo, ¿vale? Por un lado, bueno, los que son retos a corto plazo, que ya digamos estamos en el camino, es incorporar lo que viene siendo la figura del paciente activo en lesión medular. De hecho, trabajamos ya estrechamente también, aparte de complementar todo el equipo, las familias, y que esto ya se hace en el día a día, de incorporarles dentro de su esto con la asociación de pacientes, en concreto con ASPAIN, para integrarlos dentro y venir a trabajar dentro del equipo para, en la fase en la que el paciente está hospitalizado, hacer encuentros con ellos, que siempre entre iguales, entre pacientes entre iguales, pues ayudan también a que las personas que empiezan en el proceso en inicio, pues estén pues más acompañados, ¿eh? Por otro lado, la investigación y la evidencia científica que se va continuamente elaborando, pues incorporarla dentro de nuestro servicio y que todo lo último que salga lo podamos tener, adquirir y formarnos, ya sea en tecnología, en innovación, en tratamientos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ya como último, y esto sí que es un reto a nivel personal, bueno, en lo que son pues las especialidades médicas, ellos tienen ya una cartera de competencias dotada, una especialidad. Esto, a nivel de enfermería somos enfermeras generalistas. Entonces, a nosotras en la carrera, cuando salimos, no estamos preparadas con una formación específica en unas competencias en lesión medular. Y esto sí que a nivel de todas las unidades de lesión medular y en la que vamos a participar activamente, por supuesto, en definir lo que son las competencias específicas de una enfermera en una unidad tan especializada y específica como esta, para que pueda tener un itinerario formativo y pueda llegar a una unidad con ya una serie de conocimientos y unas competencias adquiridas, y no que se tenga que formar en el día a día, en la práctica, una vez que ya cae en la unidad. Y esto es uno de los grandes retos, junto con la participación en trabajos multicéntricos también. Actualmente, y también, bueno, también esto es un objetivo, porque todo esto nos lo plasmamos dentro de nuestro hospital, luego con unos objetivos. Hay unos objetivos estratégicos que luego se traducen a unos objetivos operativos que llegan a las unidades. Entonces, a nivel de investigación, nosotros para el 2026 vamos a participar en un estudio que es un ensayo clínico multicéntrico con todas las unidades que hay de lesión medular a nivel del ámbito nacional y alguna más, en un proyecto de realidad virtual inmersiva de educación sanitaria a los pacientes, comparando si es más efectiva la realidad virtual junto con otra formación que se hace ahora mismo.
Ràpid, doctor García, que si no deixant sense temps a Sílvia Usà, la següent protagonista.
Cap problema. Nosaltres, respecte als reptes futurs de l'àrea de traumatologia, volem seguir fent feina en la prevenció i tractament de la infecció quirúrgica. És un repte present, jo crec, que en totes les unitats de traumatologia i que, bueno, que és inevitable seguir fent feina damunt d'ell. Millorar la recuperació dels pacients. Nosaltres tenim un sistema que es diu Rapid Recovery, recuperació ràpida de la cirurgia protèsica. Aquest sistema proporciona pues, moltíssima satisfacció i bons resultats en els pacients, donat que és una recuperació ràpida, com diu la paraula, i que minimitzes pues, complicacions, animes en el pacient a fer feina d'otuna, i això pues, té petites pinzellades a les quals sempre hi pots actuar i pots millorar. Iniciar una línia de microcirurgia en nervis perifèrics per lesions de patologia perifèrica i, finalment, seguir fent feina en la osteointegració a la línia dels pacients amputats. Tenim com a objectiu posar unes pròtesis que van integrades dins os, amb la qual eviten totes les complicacions derivades de les cassoletes, de la integració del pacient a l'ús de la seva pròtesis.
Doctor García, gràcies per estar amb nosaltres. També Reyes Marín, la convidam. Fem una petita durada i tornem ara amb Sílvia Uzà, a la cap de teràpies aquí, a Sant Joan de Déu, a l'hospital.
Vida saludable. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació.
¿Quieres ir a Son Moix a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bicipalma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntament de Palma.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
I Laura Calafat, i seguim aquí, al hall de recepció de l'Hospital Sant Joan de Déu a Calagamba, a Palma. Han de dir que volien fer el programa des dels seus meravellosos jardins, però els avions, tan a prop de Sant Joan, de Son Sant Joan, ho han fet impossible. Però encara tenim més convidats en la recta final del programa.
Efectivament, ara és en nosaltres, ja asseguda aquí, preparada el micròfon, Sílvia Bausà. Ella és la cap de teràpia de Sant Joan de Déu i fisioterapeuta de professió. Molt bon dia, Sílvia, i gràcies per estar amb nosaltres.
Molt bon dia. Gràcies a vosaltres per convidar-me a participar.
Com descriuria la seva feina, Sílvia, el seu dia a dia com a responsable de teràpies? I, importantíssim, quantes teràpies diferents ofereix l'hospital?
Diria que la meva tasca diari com a responsable de teràpies consisteix sobretot en facilitar que l'equip pugui fer bé la seva feina i oferir la millor atenció possible als nostres pacients. Això implica garantir que hi hagi una bona organització, coordinar-nos entre els diferents professionals per donar resposta ràpida i eficaç, assegurar-nos que disposem de recursos necessaris, tant materials com humans, i que els professionals estiguin ben formats cadascun dins el seu àmbit. També fem seguiment d'indicadors de qualitat i estem molt atents a les necessitats que puguin sortir i adaptar-nos a millorar contínuament. a nivell de diferents teràpies, no? Pues comptem amb un ampli equip interdisciplinar en distintes àrees, no? Fisioteràpia, teràpia ocupacional, logopèdia, psicòlegs, neuropsicòlegs, tècnics amb activitats físiques, no? Tots ells fan intervencions individuals per millorar les diferents capacitats física, funcional, comunicativa, cognitiva, emocional. A més, disposant també de teràpies robòtiques, com ara l'exoesquelet, que ens ajuda a la recuperació de la marxa o en la funcionalitat del membre superior. També utilitzem tècniques d'estimulació cerebral no invasiva, com ara pot ser la estimulació transcraneal magnètica o, per corrent directe, la TMS o TDCS, com se coneixen, no? Que aprofiten la neuroplasticitat del cervell per afavorir la recuperació en casos d'afectació motora, d'afàsia o de dolor. També oferim teràpies amb abordatges grupals, com ara programes en dolor crònic, com la fibromialgia i el dolor lumbar persistent, que en aquests casos, no, es treballa en grup i compartir experiències entre persones amb el mateix problema, pues, enriqueix molt el procés, combinant l'educació educació amb el funcionament del dolor i estratègies per afrontar de manera activa i millorar així a poc a poc la seva qualitat de vida.
Per cert, Sílvia, ja ho comentàvem amb els altres convidats que han tingut aquí, però aquí, en aquest hospital, és clau la figura del fisioterapeuta i el seu hospital, Sant Joan de Déu, fa feina amb gairebé un centenar d'ells.
Sí, som un equip nombrós, no? Molt nombrós, tenim diferents equips de feina, no? Tant a l'Hospital de Palma com a l'Hospital d'Inca, com en el Centre de Rehabilitació Ambulatori, i també comptem amb un servei de rehabilitació domiciliària, no? Que aquest equip arriba a les cases de les persones de tota l'illa. Aquests pacients venen derivats tant des del nostre hospital, però també des dels altres hospitals d'aguts, com ara Manacor, Inca, Son Espases o de centres d'atenció primària, no? Pues per aquelles persones que no se poden desplaçar al nostre centre a fer les teràpies, pues nosaltres mos atracam a casa seva, no?
Sí? Continuï.
No, que dic que també, pues, estem presents, no? La rehabilitació, pues, és una àrea transversal, no? Les línies assistencials que té el nostre hospital, no? Les línies bàsicament són la neurorehabilitació, no? Aquí són, ingressen persones, no? Que ahir possiblement eren independents, no? I que tenen un event com una lesió medular, un dany cerebral, no? Que la seva vida canvia d'un moment per l'altre i se troben en una situació de discapacitat i pues requereixen, no? D'una adaptació, no? I una recuperació progressiva. Nosaltres diríem que venen aquí per fer un programa intensiu de rehabilitació, la qual és necessari un equip interdisciplinar. No, els fisioterapeutes són molt nombrosos, no? Però hi ha altres membres a dins l'equip de teràpies, no? Com ara els terapeutes, els logopedes, no? Que la seva feina és igualment important, vale? Per la recuperació de totes les capacitats que pugui tenir aquestes persones, no? I l'objectiu és una mica aquest, no? Que puguin tornar a casa seva, a sentir en comunitari que tenen, de la millor manera possible, no? Mm-hmm. Intentant, pues, millorar la seva autonomia, en poder funcionar de manera més independent.
Perquè un dels lemes principals de Sant Joan de Déu és aconseguir la màxima autonomia del pacient, com deia vostè. Com s'aconsegueix això?
Efectivament, no? La visió del nostre centre és un centre de referència amb un model d'assistència integral que millori la funcionalitat i promogui l'autonomia de les persones, no? L'autonomia personal i la mobilitat són fonamentals per tenir una vida independent i activa. En la rehabilitació, no? Ajudem a recuperar aquestes capacitats, com ara desplaçar-se en seguretat, a fer activitats bàsiques de la vida diària. No només són exercicis, és un procés clínic personalitzat, multidisciplinar i que té en compte l'estat físic, funcional, emocional i social de cada persona.
Mm-hmm. El que està clar, Sílvia, és que aquí disposen d'unes instal·lacions immillorables, tant a Palma, aquí mateix com estem, o al centre de la ciutat, o inclús a Inca, en teràpies com, per exemple, una piscina.
Sí. La veritat és que tenim un entorn privilegiat, no? I després, pues, també totes les instal·lacions de tots els centres, pues, són còmodes, modernes, ben equipades, no? La nostra institució, pues, ha apostat, no? per tenir, pues, tecnologies innovadores, no? Com ara una piscina, tenir exoesquelets per la reeducació de la marxa del membre superior, També tenim pues, algunes teràpies com la dual bike, no? Que el que fa són combinar activitats cognitives amb físiques per millorar la capacitat de les persones. La veritat és que si totes aquestes prestacions que li deim nosaltres, no? Com tenir, pues, per exemple, una piscina, no? Una piscina pues, per segon quines persones, no? Li ofereix, no?, la possibilitat de treballar en un entorn on se pot moure amb més autonomia.
Moltes gràcies, Silvia. Us has quedat sense temps ja. Moltes gràcies per haver participat aquí en nosaltres a Vida Saludable, al seu hospital, a casa seva.
Fins aquí el nostre programa. Gràcies a Sant Joan Déu per acollir-nos. Gràcies a la feinada de Pep Díaz, de Rafa Andrés, de Lluís Menéndez, David Serra i d'Alfredo Martín per fer possible aquest programa als exteriors de IBT Ràdio des de Sant Joan de Déu. Passin bon cap de setmana i fins dissabte que ve a Vida Saludable.
Son las 2.